Bon dia, Santa Pau ja disposa dels primers 100.000 euros per comprar el castell.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La veritat que sabien que era una mica titànic, no?, el fet d'aconseguir fer una recaptació de fons d'aquestes dimensions, i tot d'una ho vèiem, no?, ens il·lusionava molt, però també sabien que seria molt difícil, i el fet de tot just al cap d'un mes i escaig haver arribat ja a assolir la primera fita, que eren aquests 100.000 euros, ens dona moltes esperances de que se'ls pugui acabar materialitzant d'una manera, no?, positiva.
Acabem d'escoltar l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. L'entitat jove Cal Borratx del poble ha fet aquest divendres una donació que els ha permès arribar a aquesta xifra. Tant l'Ajuntament com l'Associació Amics de Santa Pau asseguren que assolir aquesta xifra 20 dies abans del previst els dona un bri d'esperança per materialitzar aquest macroprojecte. De seguida en coneixem més detalls d'aquesta xifra, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest primer informatiu del mes d'abril. Avui és dimarts 2 d'abril de 2024 i repassem la resta de temes en titulars.
El dia en 4 minuts.
Avui hem començat aquest dimarts coneixent que l'olotina Ana Navarro serà la número 2 de la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions del 12 de maig. Junts vol reforçar així el perfil econòmic de la llista amb la incorporació de la referent olotina del sector de les noves tecnologies. Recordem que Ana Navarro va ser escollida, entre altres, com a garrotxina de l'any 2021. Aquest dimarts també se celebra el Dia Mundial de l'Autisme, una jornada dedicada a conscienciar la població sobre els efectes d'aquesta condició. A Espanya es calcula que gairebé 450.000 persones viuen amb algun tipus de trastorn de l'espectre autista. En successos troben més d'una desena de trampes de menjar a la zona de les Mates d'Olot. Els fets els ha denunciat l'associació Som la seva veu a través de les xarxes socials. El cacau trenca la mona pels que no tenen padrins, amb un missatge reivindicatiu. Durant 16 anys, aquesta tradició ha convertit l'art pastisser en una eina de crítica social. L'acte s'ha celebrat aquest dilluns. En cultura, la coral El Joliu recupera les caramelles compostes pel mossèn Emili Buigas als anys 60. Ho ha fet amb la tradicional cantada de caramelles aquest diumenge de Pasqua i amb l'ajuda de l'Escola Municipal de Música d'Olot. En tradicions, també el Ball del Xaivé ha ressonat un any més a Olot. Aquesta antiga tradició que va recuperar l'Esbar Olotí l'any 2007 ha fet que la plaça Major d'Olot s'omplís de gom a gom. En esports, grans notícies perquè la Unió Esportiva Olot és encara més líder i acarona així el títol i l'ascens a segona federació. Els olotins han tornat de Setmana Santa amb 12 punts d'avantatge respecte al segon classificat, quan només en queden 21 en joc. Aquest divendres van guanyar al Camp del Prat per 1-2. En esports també parlarem de bàsquet, perquè el campus de Setmana Santa del bàsquet Olot ha reunit més d'una seixantena de jugadors amb Juan de la Quintana com a punta de llança. Des del club asseguren que fa uns anys que s'ha renovat el format del campus amb noves tecnologies. I sobre rodes també hem conegut aquests darrers dies que la pista Josep Jou tornarà a convertir-se en el punt central d'una competició internacional d'hoquei patins. Segons ha pogut confirmar la Real Federació Espanyola de Patinatge, Olot serà la seu del Campionat d'Espanya sub-17, tant masculí com femení, del 15 al 20 de juliol.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Es registra la millor ocupació en un mes de març impulsada per la Setmana Santa. L'atur ha baixat lleugerament a Catalunya i també a Espanya, on se supera el rècord dels 20,9 milions d'afiliats. Francina Armengol haurà de declarar davant la comissió del cas Coldo al Senat. S'ha constituït la comissió d'investigació al Senat un dia abans que es constitueix la del Congrés, amb què PP i PSOE volen desgastar-se mútuament. Pedro Sánchez, per la seva banda, diu que Espanya reconeixerà Palestina com ha estat abans del juliol. De visita a Jordània, el president espanyol afegeix que no serà un recorregut coneixement aïllat i que els propers mesos hi haurà esdeveniments que ho facilitaran. En cultura, en aquest cas, en el panorama musical català, Oques Grasses publicarà el seu 6è disc, Fruit del Deliri, l'11 d'abril. L'àlbum inclou una dotzena de cançons i les col·laboracions amb Figaflaues, Julieta i Al·lèrgiques al Polen. En la pàgina internacional, un bombardeig d'Israel a Gaza mata 7 treballadors de l'ONG del xef José Andrés. L'ONG World Central Kitchen repartia ajuda humanitària traslladada per mar pel vaixell Open Arms, ha anunciat aquest atac que marxa de Gaza. I troben restes del nen de 2 anys desaparegut als Alps de França l'estiu passat. L'anàlisi dels ossos i del lloc on s'han trobat a 2 quilòmetres de la població on va desaparèixer aportaran noves dades a la policia per resoldre aquest cas.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna l'estabilitat després d'aquesta Setmana Santa tan moguda, amb tanta pluja alguns dies, no pas a totes les hores plovent, però hem tingut dies de molta precipitació. I bé, doncs això s'acaba, perquè ara tindrem una ratxa d'una setmana sense pluja, pràcticament amb petites excepcions, i una clara pujada de temperatures a partir de demà i demà passat. De moment, ahir va caure alguna gotellada molt aïllada, però vaja, se va imposar el sol amb boires al matí, que avui es poden repetir però més limitades, i la matinada serà freda. Per tant, a l'interior podem baixar cap als 3, 4, 5 graus, a la costa 7, 8, 9, i al Pirineu entre 0 i 5 sota 0. Alta muntanya, encara algun valor es pot aproximar a 6 o 7 sota 0 a 2.500 metres. Ahir, per exemple, a Olot vam tenir una mínima de 3, una màxima de 16, a Vic entre 2 i 15, i a Planoles, al Ripollès, 0 de mínima, 10 de màxima. Doncs avui serien una mica més altes, sobretot les màximes. La més alta d'ahir va arribar als 21 graus a la Bisbal d'Empordà o també a la Tallada d'Empordà. Bé, demà no canvia el temps, però cal destacar que tant avui, vespre, nit, com demà al matí d'hora pot arribar a caure alguna gotellada, bàsicament al Pirineu. Demà a la tarda podria repetir el Ripollès. Tot són excepcions, perquè globalment s'imposarà el sol després d'alguna boira matinera, però ja diem que també les boires avui quedaran reduïdes. I cap a dijous, divendres, baixa una mica la temperatura a la costa, algun banc de boira litoral, i en canvi a l'interior superarem amb escreix els 25 o 27 graus. Sembla que ve força calor a partir de dijous i fins dissabte.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 2 d'abril de 2024. Primer informatiu d'aquest mes d'abril a la sintonia de Ràdio Olot després del retorn dels dies festius de Setmana Santa. Avui comencem parlant de Santa Pau, que ja disposa ni més ni menys que dels primers 100.000 euros per comprar el castell. L'entitat jove de Cal Borratx del municipi ha fet una donació que els ha permès arribar a aquesta xifra. Tant l'Ajuntament com l'Associació Amics de Santa Pau asseguren que assolir aquesta xifra 20 dies abans del previst els dona un gran bri d'esperança per materialitzar aquest macroprojecte. Ens dona més detalls el nostre company Pere Obac.
Els veïns i veïnes de Santa Pau estan un pas més a prop de municipalitzar el castell. L'objectiu és aconseguir 500.000 euros a finals de juny per poder fer efectiva la compra de l'edifici. La primera fase de la campanya de micromecenatge que duen a terme tant l'Ajuntament de Santa Pau com l'Associació Amics de Santa Pau era aconseguir els primers 100.000 euros, una xifra que han assolit 23 dies abans del previst, fet que, segons l'alcaldessa, Cris Capó, els motiva per seguir creient en el projecte.
La veritat que sabien que era una mica titànic, no?, el fet d'aconseguir fer una recaptació de fons d'aquestes dimensions, i tot d'una ho vèiem, no, ens il·lusionava molt, però també sabien que seria molt difícil, i el fet de tot just al cap d'un mes i escaig haver arribat ja a assolir la primera fita, que eren aquests 100.000 euros, ens dona moltes esperances de que se'ls pugui acabar materialitzant d'una manera, no, positiva.
De fet, la xifra de 100.000 euros s'ha assolit gràcies a una donació de més de 1.000 euros de Cal Borratx, la penya jove del poble. Una de les membres de la Junta de l'entitat és Margarida Aguilar.
Com a associació estem molt contents de participar amb aquesta petita aportació per la compra del castell, ja que com a associació jove la, la gran part de... Bueno, tots els membres de l'associació no han vist mai el castell. Ens agradaria que aquest castell pogués tornar a tenir vida i tornar-lo a veure reconstruït. Ens el sentim nostre perquè a l'escola sempre hem fet una part d'història d'aquest castell, però mai l'hem pogut veure. Llavors ens encantaria, crec que parlo per tota la gent de la meva edat, que ens encantaria poder tornar a veure el castell.
El cert és que les entitats i associacions de Santa Pau s'estan volcant perquè es pugui materialitzar la compra del castell. Per exemple, els marxosos de Santa Pau preparen un espectacle de playback com a iniciativa per recaptar fons. La presidenta dels marxosos és Rosa Maria Teixidor.
Sí, sí, indiscutiblement. Associacions i a nivell particular. Jo des d'aquí voldria convidar tota la gent que faci la seva aportació, sigui petita, sigui gran, associacions, empreses... A nivell particular, tothom que ens ajudin a poder aconseguir aquest repte, que hi ha una associació que és Amics de Santa Pau, juntament amb l'Ajuntament, que estan treballant molt a fondo, i ells són els que han posat la primera pedra, són els que tiren del carro, i nosaltres anem a darrere i volem tots plegats que sigui possible poder dir a Santa Pau tenim un castell i el castell és nostre.
Pel que fa al playback dels marxosos, tindrà lloc el dia 26 de maig a la sala Torín d'Olot, mentre que Cal Borratx tindrà un concert benèfic a la plaça de Braus d'Olot el 25.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. A la pàgina política hem començat aquest dimarts coneixent que l'olotina Anna Navarro serà la número 2 de la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions del 12 de maig. Junts vol reforçar així el perfil econòmic de la llista amb la incorporació de la referent del sector de les noves tecnologies. Navarro, com ja bé saben, va néixer a Olot i ha estat 3 dècades treballant en empreses tecnològiques també a Silicon Valley. Anna Navarro va ser garrotxina, entre altres, de l'any al 2021. També al desembre del mateix 2021 va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat pel seu esforç en tecnologia i empresa. L'empresària precisament ha explicat que ara vol posar la seva experiència al servei de Catalunya i diu que no ve a escalfar cadires, sinó a treballar pel que es mereixen els catalans, ha afegit. Per la seva banda, Carles Puigdemont li ha agraït que hagi fet el pas per ajudar en la nova etapa del país. Aquest dimarts se celebra el Dia Mundial de l'Autisme, una jornada dedicada a conscienciar la població sobre els efectes d'aquesta condició. A Espanya es calcula que gairebé 450.000 persones viuen amb algun tipus de trastorn de l'espectre autista. Però, com a societat, com podem ser més inclusius amb les persones amb TEA? Natàlia Moreno.
L'autisme és un trastorn que modifica la manera en què una persona percep el món i interacciona amb els altres, variant significativament d'una persona a una altra. Afecta la comunicació i la interacció social i es caracteritza per un ampli espectre que inclou una varietat d'interessos i activitats repetitives. Aquestes particularitats poden ser mal interpretades com a simple concentració pels que no estan familiaritzats amb el TEA. Anton Foguet, neuropediatra i director de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa, indica que el diagnòstic es pot realitzar als 18 mesos, encara que les primeres senyals poden aparèixer als 3 mesos de vida.
Jo diria que el símptoma d'alarma, diguem-ho així, més precoç és el somriure social. I això ho tenen als 3 mesos. O sigui, un nano als 3 mesos, quan tu el mires, li parles, li dones temps, també et connecta, ha de connectar. Un nano que no et mira els ulls en aquesta edat, que no connecta, que no somriu, és una alarma. Vol dir que és un TEA? No. Vol dir que és una alarma i que això s'ha de seguir.
Però què es pot fer en cas de detectar alguns dels símptomes?
Depèn una mica de l'edat. Allà on som sempre, som els pediatres. Des de que neixen fins que als 14 o més, els pediatres, per tant, sempre això es pot comentar al pediatre. Ostres, bé que això no l'acabo de... i per això estem, d'acord? Després s'ha de dir que a les llars d'infants és un lloc on la detecció hauria de ser molt més important. Nosaltres, per desgràcia, el temps de visita tampoc és molt. Vull dir que partim de la base que sabem molt el que és la normalitat i per tant és més fàcil, però el temps que tenim, però en canvi la llar d'infants, que ja estan tot el dia, doncs sí que hauria de ser el lloc clau de detecció. Val?
Des de TEA Garrotxa asseguren que jornades com el 2 d'abril són essencials per promoure converses sobre l'autisme i profunditzar en la comprensió d'aquesta condició que afecta una de cada 100 persones a Espanya.
I en successos hem de parlar que han trobat més d'una desena de trampes de menjar a la zona de les Mates d'Olot. Els fets els ha denunciat l'associació Som la seva veu a través de les seves xarxes socials. Des de Ràdio Olot hem pogut parlar amb una de les seves membres de l'entitat, Carme Sánchez. Ens dona tots els detalls, Daniel Puigvert.
L'associació de voluntaris de Som la seva veu, que vetlla per les bones condicions dels animals de companyia de la Garrotxa, ha denunciat aquest dimecres al vespre a través de les xarxes socials la troballa d'unes trampes de menjar a la zona de les Mates d'Olot. En concret, segons xifren des de l'entitat, es van trobar unes 12 o 13 trampes de menjar, presumptament enverinat i també amb punxes. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, una de les membres de l'associació, Carme Sánchez, ha denunciat els fets i els ha considerat de preocupants.
Són fets realment esgarrifants que ens han de fer pensar tothom i està tothom molt alerta, perquè ara els hem trobat aquí a les Mates, però qui ens diu que no estan a Bosc de Tosca, que no estan a Bona Vista, que no estan a Sant Roc, vull dir que sobretot propietaris de gossos, gent amainada, sobretot molta cura perquè ho hem trobat aquí però ho podem trobar a tot arreu. I evidentment justificació, no hi ha cap motiu per justificar-ho.
Juntament amb membres de Som la seva veu, la policia municipal es va desplaçar fins al lloc dels fets. Es van recollir les mostres, que ara seran analitzades per confirmar si el menjar contenia verí. Des de l'entitat demanen col·laboració ciutadana per esbrinar què hi ha al darrere d'aquestes accions. Fa uns mesos Som la seva veu ja va denunciar episodis de gats maltractats i fins i tot morts en condicions violentes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, dies de Setmana Santa plegats actes arreu de la comarca de la Garrotxa. Un d'ells ha estat la trencada de Mona, on el cacau ha trencat precisament la Mona pels que no tenen padrins, amb un missatge reivindicatiu com sempre. Durant 16 anys, aquesta tradició ha convertit l'art pastisser en una eina de crítica social. El tema escollit aquest any han estat els porcs, uns animals sempre vinculats a casa nostra, a la Garrotxa, però que en els darrers anys han arrossegat alguna que altra controvèrsia. Gerard Puigdemont.
Pels pastissers, la Setmana Santa és una ocasió per desplegar tota la seva creativitat. A Olot, la pastisseria El Cacau porta 16 anys celebrant la trencada de la Mona, un acte que any rere any sorprèn tant per l'originalitat de la peça com pel missatge que vol transmetre. Aquest any el pastisser Lluís Riera ha escollit els porcs típics de la comarca per homenatjar la tradició de fer embotits de forma artesanal al territori. Però més enllà de retre homenatge a aquests elements tan arrelats a la Garrotxa, també ha més una crítica a les grans indústries càrniques que tenen un gran impacte en el dia a dia de la comarca.
És el principi artesania o barbària. La manera de fer les coses és en proximitat, compartint, des del proper, des del principi, des de la companyonia i no tant amb una voluntat tan expansionista.
Aquest any la persona escollida per trencar la Mona del cacau ha estat l'artista garrotxí Quim Domena, qui també, conscient dels problemes que poden comportar macroinfraestructures industrials a la Garrotxa, demana un canvi de model econòmic.
Algú deu haver donat permís per posar una excursió del mig de la ciutat, amb tot el que comporta de trànsit de camions, i algú també deu donar permís per anar ampliant cada any fan una ampliació. És evident que la cosa està molt descompensada, vull dir, no abans els escorxadors eren municipals i cada ciutat tenia el seu escorxador i es mataven els porcs que necessitaven. Ara es veu que hem de treballar per la Xina i com que són molta gent i mengen molt de porc, doncs és el que passa, és el que passa amb la globalització.
Des de Cacau Pastisseria asseguren que la iniciativa de la trencada de la Mona ha estat deficitària en totes les edicions, menys en aquesta. És per això que l'acte ha culminat amb la promesa que l'any vinent la Mona serà encara més gran.
També ha omplert els carrers aquests dies la coral El Joliu, que ha recuperat les caramelles compostes pel mossèn Emili Boigas als anys 60. Ho ha fet a la tradicional cantada de caramelles aquest diumenge de Pasqua i amb l'ajuda de l'Escola Municipal de Música d'Olot. Mossèn Emili Boigas va morir el passat octubre a l'edat de 94. 4 anys, Guillem Guardiola.
És el crit que el món espera, Jesús ha ressuscitat.
Mossèn Emili Boigues ja havia sigut vicari d'Olot l'any 1954, però no va ser fins als anys 60 a l'església parroquial de Sant Miquel de la Cot quan va escriure un conjunt de caramelles que fa molt poc temps s'han aconseguit recuperar. El membre de les caramelles de Santa Pau, Joan Brosa, recorda que fa molts anys sortien en dos grups de persones a cantar per les cases i les masies per recollir ous o diners que els donava la gent.
Que fent dos grups de guixaires, tot el poble cantaven casa per casa de pagès les caramelles per Pasqua. I ara aquestes caramelles, doncs sí, s'han conservat gràcies a ella, la Rosa Fubià, perquè una vegada em va sentir cantant alguna i com que només tenien partitura d'una, doncs ella va escriure la resta. I ara és una cosa que queda ben guardada i se li reieix molt tota aquesta cosa. Val la pena conservar aquestes tradicions.
Les caramelles són cançons típiques per celebrar la bona nova de la resurrecció de Jesús. Els concerts d'aquests cants continuen tenint els seus adeptes a Olot i a Santa Pau. Precisament la directora de la coral El Joliu de Santa Pau, Rosa Fluvià, destaca que enguany s'ha decidit acabar la cantada amb la sardana de la Santa Espina.
Aquest any vaig triar expressament doncs, la Santa Espina, perquè també és el 100 anys, es commemora els 100 anys d'Àngel Guimerà, que fa 100 anys es commemora la seva mort. I vaig pensar que era una sardana sentida, molt fonda, o sigui, molt impregnada de Catalunya, amb la lletra d'ell.
La cantada de caramelles ha reunit un any més desenes de persones al davant de l'església de Sant Esteve aquest diumenge de glòria, tot i que la pluja ha obligat a reduir la durada de l'acte.
I per tancar el bloc cultural hem de parlar del ball del Xaivé, que ha ressonat un any més a Olot. Aquesta antiga tradició que va recuperar l'Esbar Olotí l'any 2007 ha fet que la plaça Major d'Olot s'omplís de gom a gom aquest cap de setmana. La finalitat d'aquesta dansa era recollir confits perquè la gent pogués menjar-se'ls al final, aconseguint-los mitjançant juguesques amb bastons. Tot i que aquest aspecte no s'ha perdut, des de l'Esbart Olotí volen que la dansa tampoc es perdi.
Aquest dissabte la plaça Major d'Olot s'ha omplert de tradició i d'història. L'Esbart Olotí ha tornat a ballar al ball del Xaivé. Per trobar els orígens d'aquesta dansa ens hem de remuntar al segle XV, fet que la converteix en una de les quatre danses més antigues de Catalunya. Aquesta tradició, però, es va perdre fins que l'any 2007 l'Esbart Olotí va decidir recuperar-la. No hi havia documentació al respecte, així que la coreografia es va haver de crear de nou. Des de llavors s'ha convertit en un element identitari olotí durant la Setmana Santa. Un dels membres de l'Esbart Olotí és Àlvar Borrell.
Nosaltres, amb el Ball del Xaivé, el que volem és primer mantenir una tradició, però alhora reivindicar una cosa que és d'Olot i prou, que és una tradició que no es coneix enlloc més que es faci de la mateixa manera i que és una festa que mica en mica ens hem anat fent nostra, que esperem que la gent també amb el temps se la vagi fent seva i que, bé, com hem pogut veure, hi ha un 50-50% de gent d'Olot i de gent de fora que ho ve a veure, per tant, sempre és un reclam tant per la gent d'aquí com per la gent de fora com a cosa curiosa de veure.
El cert és que l'Esbart Olotí és l'encarregat de mantenir dues danses tradicionals a Olot. Una d'elles és el Ball del Xaivé, però també organitzen el Ball Pla que se celebra per les festes del Tour a Olot.
Creiem com a entitat de cultura popular de la ciutat d'Olot, a més dedicats a la dansa, que la nostra feina és mantenir vives aquestes danses que són típicament olotines. Ara mateix, juntament amb el contrapàs, serien les tres danses que són més típiques de la història d'Olot. El contrapàs és una mica més complicada de portar en escena, però almenys el Xaivé i el Ball Pla creiem que és feina nostra de poder-les portar cada any al carrer.
Des de l'Esbart Olotí conviden a la ciutadania a participar activament en l'entitat per evitar que aquestes danses quedin merament en una anècdota del que se celebrava en el territori en el passat.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot és encara més líder i acarona així el títol i l'ascens a la segona federació. Els olotins han tornat de Setmana Santa amb 12 punts d'avantatge respecte al segon classificat, l'Hospitalet, quan només en queden 21 en joc. Divendres van remuntar al Camp del Prat amb gols de Marc Mas i Arnau Forés. A la segona meitat hi van acabar guanyant per 1-2 i així van aprofitar l'empat de l'Hospitalet. Ens va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot el nostre company David Planella.
La Unió Esportiva Olot no es desvia del camí que va directe a segona federació. L'equip
l'equip de Pedro Dolera va fer un pas més al Sagnier, on va remuntar per acabar guanyant el Prat per 1-2. La victòria, combinada amb l'empat de l'Hospitalet a Reus, 1-1, fa que els olotins encara siguin més líders. Ara tenen 12 punts de marge respecte del segon classificat, quan només en queden 21 en joc. L'ascens és qüestió de temps, i així ho valora el tècnic.
Hem tornat a no fallar i seguim ferms cap a l'ascens i bueno, encara queden punts per fer, però bueno, sabíem que ahir havien empatat i era el dia de tornar a sumar i ho hem fet. No, brutal, vull dir, avui sabíem que veníem un camp molt complicat, que no ens afavorien res perquè estava sec i bueno, s'ha sabut adaptar bé i crec que ho hem fet molt bé i és que no tinc, o sigui, no hi ha res a dir, l'equip ha estat d'inici a fi molt endollat i hem millorat molt la segona part respecte a la primera.
Va tornar a ser una victòria de molt de mèrit. L'Olot no havia guanyat mai el Sagnier i visitava un Prat en zona de play-off que necessitava els punts per consolidar la seva posició de promoció. I de fet van ser els Pota Blava els que es van avançar en el marcador. Van sortir millor al terreny de joc i van tenir més arribades a la porteria contrària. Miguel Fernández va enviar un gran xut al travesser, però qui va marcar va ser Ferran Sarsenedes a l'àrea petita. L'Olot va rebre l'1-0 al minut 24, però no es va arronsar. L'equip olotí va reaccionar bé i abans del descans va fregar l'empat amb una rematada de cap de Bernils al travesser. L'1-1 va arribar just després de la mitja part, gràcies a una centrada de Pedro del Campo que Marc Mas va enviar al fons de la xarxa. L'Olot va ser millor que el Prat a la segona meitat i Arnau Forés, amb un xut potent a dins l'àrea, va traduir el domini en l'1-2, un marcador que va ser definitiu gràcies a Mourín, clau per evitar el 2-2 dels locals ja en el temps afegit.
Crec que la primera part l'havien fet un bon partit, però sempre els faltava un pam en la pressió, un pam en no sé què, no xutàvem a porteria, la passàvem per davant, no sé... I llavors a mitja part ja s'hi he dit, però què estem jugant aquí? I hem donat un pas endavant i llavors hem tingut pues, bueno, el pal del Marc, les jugades del centre que passen per davant, on hem acabat jugades i el porter d'ell ja ha tret de porta. Vull dir, al final hi havíem tret 4 o 5 corners, també hem tingut la primera part, no? La del Barney, que hagués sigut ja un tastet de lo que venia, però bueno, content.
Amb l'1-2 al camp del Prat, el conjunt de Pedro Dolera va encadenar la tercera victòria. Suma 63 punts en 27 jornades, només ha perdut 2 partits en tota la temporada i és el millor Olot de la història a la tercera divisió. Falten 7 jornades perquè s'acabi la Lliga i la propera serà diumenge a les 5 de la tarda a casa contra la Rapitenca. El compte enrere per cantar el títol de tercera i l'ascens a segona federació està activat.
En bàsquet, el campus de Setmana Santa del bàsquet Olot reuneix una 60 de jugadors amb Juan de la Quintana com a punta de llança. Des del club asseguren que fa uns anys que s'ha renovat el format del campus gràcies a les noves tecnologies.
El moment ideal per perfeccionar la tècnica de bot, la finalització a cistella o les situacions de joc reduït. El descans de l'esport durant la Setmana Santa és voluntari perquè hi ha molts clubs de la comarca que opten per continuar picant pedra. El club bàsquet Olot ha decidit tornar a impulsar el campus de Setmana Santa amb la participació de prop d'una 60 de jugadors i jugadores. Segons el coordinador del campus, Xevi Baldric, el club ha integrat un nou format que els ha funcionat en els darrers anys.
No sempre el mateix format, des de fa uns anys que hem tingut la col·laboració amb 460 Level Up, hem après a fer una manera diferent, on tenim estacions i tots els jugadors van rodant per tots els entrenadors que tenim, i creiem que això agrada molt més, no és tan repetitiu com sempre tenir una persona durant els 4 dies, i aquesta varietat enganxa molt a la gent i creiem que és molt bona.
El campus de Setmana Santa del Club Bàsquet Olot enguany ha comptat amb l'experiència d'un entrenador titulat a Madrid per la Federació de Bàsquet Madrilenya. El tècnic Juan de la Quintana assegura que el nivell del bàsquet a casa nostra és molt alt, fins i tot lleugerament millor que a Madrid.
Bueno, són aspectes diferents. A Catalunya i a Madrid es treballa d'unes maneres també el bàsquet d'una manera diferent, no és tot igual, hi ha exercicis que es fan en un lloc, aquí es fan uns altres, crec que la varietat és molt bona i que tenim objectius que són semblants sempre.
El campus de Setmana Santa ha sigut una oportunitat única de continuar millorant la tècnica i la tàctica del bàsquet amb exercicis pràctics com ara el 3x3 o el tubol. Les competicions oficials es reprenen aquest mateix cap de setmana.
I hem de tancar la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant d'hoquei patins, on la pista Josep Jou tornarà a convertir-se en el punt central d'una competició internacional d'hoquei patins. Segons ha confirmat aquests dies la Real Federació Espanyola de Patinatge, Olot serà la seu del Campionat d'Europa Sub-17 masculí i femení d'hoquei patins. Les dues competicions es jugaran de forma simultània al pavelló d'esports. La federació, que ha arribat a un acord amb World Skate Europe per portar el campionat de nou a la ciutat, ho ha atribuït a l'èxit rotund de la celebració del passat europeu disputat a Olot fa uns mesos. L'europeu sub-17 masculí i femení d'hoquei patins es disputarà de dilluns 15 de juliol al dissabte 20 del mateix mes. Doncs amb els esports tanquem com ja és de manera habitual informatiu migdia d'aquest dimarts 2 d'abril de 2024, desitjant que hàgiu tingut uns bons dies de Setmana Santa i un bon retorn a tots aquells que heu fet cap a la rutina. Ràdio Olot, com sempre, hem tornat amb la informació més pròxima de casa nostra, la Garrotxa i la demarcació de Girona. Tornem a partir de les 3 amb més informació, com sempre, ampliada a les 7 a l'informatiu vespre. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.